La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Vila-real Sports, Ràdio Vila-real.
Bueno, pues un dia més, i qui ho diria, eh? Ja en portem, crec que este és el que fa setge, no? Que estem tancats a casa i a l'espera de que vagin passant coses i que vagi millorant la història i que puguem tornar a fer una vida, si pot ser normal, mig normal, encara que ja siga veient el futbol a porta tancada i sin a passejar tots a un metro, i ja veurem quan tornarem o no tornarem o deixarem de tornar a fer una vida com toca o deu de tocar. Així que el que anem a fer és, com sempre, a estar així, acompanyar-vos i fem-nos companyia a tots i parlar de lo que ens agrada, que és el Vila-real Club de Futbol, o almenys el que ens fa, com a mínim, evadir-nos una miqueta de tota aquesta història que ens rodeja. Mira, ahir, per exemple, ahir feia 14 anys del partit que vam jugar a Milà i jo el vaig tornar a veure, aquell Inter 2 Vila-real 1. En no res, en 7 dies, farà 14 anys del partit a casa. Ara que no pots veure el futbol com toca, ara que no podem disfrutar-lo, no podem patir-lo, no podem enfadar-nos, no podem estar en el todo mal, la veritat és que és un bon moment per a pegar o per a ficar la vista enrere i recordar, mirar i analitzar tot allò que vam viure, tot allò que vam veure i tot allò que han passat. I la veritat és que ahir, per exemple, veient i ser Inter 2 Vila-real 1, la veritat és que dius, joder, han vist de tot, eh? De tot. I la bona notícia és que ho tornarem a veure. No sé si serà millor, pitjor o d'una altra manera, però ho tornarem a veure. És una de les coses que tinc clar, que el Vila-real Club de Futbol, dins de lo bo, dins de lo mal, dins de les coses que ha fet o ha deixat de fer, sempre estarà ahí. I a més, jo crec que ens queden moltes coses que veure. I esperem que siguin bones o que siguin paregudes, encara que, com dic, a nosaltres, els del Vila-real, poquet es tenen que contar, molt poquet mos tenen que explicar i moltes poques històries mos tenen que dir. Per tant, bueno, pues se tracta d'esperar. Esperar a que això passe i quan passe, tornar tots a reenganxar-nos a lo que han vist, a lo que ha passat i a lo que està per passar. Així que anem a ello. Com diem, el Vila-real Club de Futbol, que seguís a l'espera, en stand-by, com tots vosaltres, de tornar i de poder disfrutar una altra vegada tots junts del futbol i de les coses que són o que és, han format part d'estos últims 20 anys d'un equip que ara te dones compte, ara que no el tens, la falta que mos fa i les coses que han vist i les que veurem. Encara que no ho parega i encara que a voltes últimament no ho cregueu. Així que anem a ello, comencem setmana. Esperem que siga o que puga ser, si no la última, la penúltima. Això diuen. Esperem que siga així. Que puguem acabar pront en esta història i podem disfrutar del dia a dia i de lo que ens agrada a nosaltres, que és el futbol, o almenys de les coses que li passen al Vila-real Club de Futbol i que vivim tots junts. Així que comencem. Anem a ello.
Hey!
Bueno, com dèiem, un dia més en este confinament en el que estem passant tots i en el que junts estem intentant pues, solventar-ho i tirar-ho avant. Les xifres d'avui dia, bueno, pues, tampoc és que siguin molt positives. 85.159 contagiats, els últims 24 hores 6.398 casos i ja 7.340 morts. A la Comunitat Valenciana 5.110, de les quals avui en les últimes 24 hores 326. Seguim pujant. Esperem que algun dia comenci a baixar. Avui analitzarem un poc, bueno, avui hem d'escoltar alguns protagonistes dels que no són primera línia del Vila-real Club de Futbol. I m'explique, dins d'aquesta segona línia o dins d'aquesta tercera línia, dins del que és el club, a part dels futbolistes i demés, tenim gent que treballa, com diem, i fa que este club funcione, no? Fa que el club creixca i fa que el club vaja com va. Avui escoltarem un dels analistes o dels treballadors del Vila-real Club de Futbol, assessors de Javi Calleja, ajudants i analistes de vídeo. És a dir, la gent que durant el partit o durant la setmana diu com, de quina manera tenim que fer les coses per a intentar guanyar partits. I també el nutricionista del club. Què fan els futbolistes? Bueno, suposo que la majoria esteu intentant, que no ho codeu, cuidar-vos, menjar poc, encara que rebenteu la nevera. Suposo que els futbolistes també tindran la tentació. Veurem què fan, què els diuen i com ho tenen que fer. Així que anem a ello, vinga.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Feel my way through the darkness. Gotta buy a beating heart.
Óptica Villarreal muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19, por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias previa valoración telefónica, para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 o llamando al 608-496-179. Yo me quedo en casa.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Caixa Rural Vila-real informa als seus pensionistes que el dia 25 s'ingressarà com sempre la seva pensió en el compte domiciliat. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quien nos abastece. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues muy pronto, pronto abrazaremos nuestra libertad. Grúas Tomás. Endavant.
Bueno, pues anem a ello, com diem, este dilluns en el que, bueno, pues seguim així confinats a casa. Supose que els xiquillos deuen estar igual. Eric, Rubio, què tal? Bon dia.
Bon dia, Javi.
Bon dia, Javi.
Bueno, una setmana més. Com ho plantegeu? Com ho veieu? Com esteu?
Bueno, pues un poc com els primers dies. Sí que és veritat que ja se va fent una miqueta llarg, però tenim que pensar que cada dia és un dia menys, no? Dels que resta per intentar tornar a la normalitat, que jo crec que tots trobem ja a faltar.
La veritat que sí. Rubio, se te fa pesadet o què?
No, tinc prou coses per a veure encara. De moment encara Encara tinc coses en la reserva per a veure.
Encara tens la defensa plena. Cada dia parla algú del futbol d'estos que mana. L'altre dia va fer Ceferín, no, Rubio? Que és un mandamàs gordo.
Sí, l'altre dia va fer el nou president de la UEFA, Ceferín.
Que, bueno, dins del que cap o dins del que hi ha, no el veig optimista, la veritat, al amo de la UEFA, eh? Va dir que tenien tres supostos, no? Tres opcions per a tornar a jugar al futbol, i damunt no va deixar clar com tornaríem. No tenia molt clar lo de les portes tancades i portes obertes. La de manera de tornar va dir l'opció A, B i C. La A, que seria la que tots esperen a Sant Pasqual, començar a jugar, això seria la més positiva de totes. La B, que seria a meitat de juny, que ja començaria a ser xunga, i la C, que seria a finals de juny o principis de juliol, que ja seria un drama, no?
Sí, ell va dir això, que pràcticament és millor acabar en estiu i a porta tancada, perquè si ara afegisses 11 jornades a la temporada següent, que comença en agost, després n'hi ha que tindre en compte que l'11 de juny del 2021 l'Eurocopa igual es jugarà. Per lo tant, n'hi haurien una barbaritat de partits des d'agost fins a juny, que és quan començaria l'Eurocopa.
Bueno, seguim en esa història. Jo, és que claro, no sé, jo després tot el món ve a emendar-te la plana, però nosaltres, Eric, des de principis de març, bueno, jo els primers 15 dies ja sabíem tots que era una filfa, estos segons 15 dies, per desgràcia, van a ser una filfa, anem a estar més, i lo del futbol cada volta tinc més clar que no tenen cap possibilitat, vamos. Bueno, sí, mitat de juny encara ho compraria. Tenim que fer 15 dies de pretemporada, perquè a tots els futbolistes que escoltem, tots coincidissin en senyalar que és impossible tornar al futbol sense fer mínim 15 dies de treball, 15 dies de pretemporada,
Sí, sí, és que al final és el que comentàvem, no? Després d'estar tant de temps parats, això, també necessitem una preparació prèvia. I com comentaves, ja portem, jo crec que dos o tres setmanetes parlant de Casova per a prou llarg. L'exemple el tenim a Xina, no? On van començar el confinament a finals de gener i fins a maig no tornaran a jugar. Per tant, jo crec que aquests plans que tenia la Lliga de tornar a jugar en abril eren un poc locura, no? I a poc a poc se va mostrant.
Avui veurem si torna, crec, a reunir-se la Lliga, tornarà a sentar-se, tornarà a fer previsions, tornaran a intentar buscar una altra via, però jo, com diem, ho veig complicat. Com s'està complicant les coses per als equips de futbol de primera divisió, en el cas dels ERTEs, al tanto que la cosa no va de broma, i anem a veure coses que no esperàvem. Ja vam dir així, i se veia de venir, que diu aquell, que lo del Barça era un drama, i és un drama. El que passa que en aquesta història de l'ERTE la gent no té molt clar com funciona, deu de funcionar. Mireu, un ERTE és això.
Características principales. El ERTE posibilita que no haya despido. Consiste en una reducción de la jornada o suspensión del contrato que genera derecho a la prestación por desempleo por la parte de jornada que no se trabaja. Los trabajadores afectados pueden reducir su jornada diaria de trabajo habitual, suspender su contrato durante algunos días del mes, semana, suspender su contrato durante todos los días del mes, semana. El trabajador o trabajadora tiene este derecho a la prestación por desempleo, aunque no se haya cotizado el periodo mínimo. Las cuantías de la prestación por desempleo son 70% de la base reguladora los 180 primeros días, 50% de la base reguladora el resto de los días. Límites máximos que se abonarán de prestación por desocupación: 1.098 euros sin hijos a cargo, 1.254,96 euros con un hijo a cargo, 1.411,83 euros con dos hijos o más a cargo.
Bueno, pues més o menys, per a que tingueu clar el que és o deixa de ser un ERTE. Claro, en el futbol jo crec que té una idea equivocada de l'ERTE. Els clubs de futbol, per ara qui ha fet ERTE, Rubi, Eric, qui ha anunciat que va fer-lo?
Pues en la Lliga Santander només tenim dos clubs que ho hagin confirmat oficialment. Un va ser l'Espanyol, que va emitir un comunicat, i el segon va ser el Barça, encara que no cap comunicat on hagi fet oficial l'ERTE, perquè ja sabem que els jugadors encara no han contestat a la proposta de la directiva.
I està, crec que l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid, que també volen fer-lo. L'explicació és la següent, perquè veig que molta gent se mareja en aquesta història. Un ERTE significa que no te tiren al carrer i te recuperen, que l'Estat paga un 70% del teu nòmina o sou, si després l'empresa pot o vol, se pot fer càrrec del 30% que resta, i en el que el màxim que te paga l'Estat, sigues Messi, sigues Jesucristo, són, si tens família, 1.400 pavos. Clar, per què fan ERTE dels clubs de futbol? Molt fàcil, perquè el Barça, per exemple, té una maquinària de no sé quanta gent treballant al voltant, gent d'una nòmina normal o mitjanament bona o quasi molt baixeta. Què li passa al Barça? Que el Barça ara mateix mos han estat contant una pel·lícula durant 6 mesos que anaven a recuperar a Neymar, i a les primeres de canvi que has menjat l'arbre no poden pagar les nòmines dels treballadors. Ja no és que no li puguen pagar a Messi, és que no li poden pagar ni al tio que limpia les caïdes a un 60 Bartomeu, que està molt bé, que està dins del seu dret, ja que no ingressa. Però clar, el Barça és un club que ara mateix necessita de tots els seus ingressos per a poder fregir i menjar, pagar-li als bancs el que deu una barbaritat, i estar al dia. Clar, a la mínima que han deixat d'entrar ingressos, el Barça no té res guardat, no pot fer front a lo que té que pagar, i per tant té que buscar la via de fer este ERTE i de que l'Estat li pague als treballadors. No sé quants treballadors té, pot dir el Barça, 2.000, 3.000. Claro, el problema que té són els futbolistes. Els futbolistes no se poden acollir a un ERTE normal. Un tio que cobra 25 milions d'euros limpios, que són 50 milions o 40 o 80 milions d'euros, claro, ahí té que acordar amb els jugadors, i ahí és on té el problema. El problema que no ha tingut la Juve, Rubio, la Juve sí ha accedit, els futbolistes de la Juve han accedit a llevar-se, crec que és un 30% de la seva nòmina, del sou.
Sí, el 33% del seu sou se'l baixen tots els jugadors de la Juventus de Turín.
Claro, el Barça volia això, volia fer un ERTE per un costat, és a dir, als treballadors de peu, als que tallen entrades i demés, pues llevar-los una part i que la pague l'Estat, i després els seus futbolistes arribar a un acord que els jugadors se lleven una part de nòmina mentre passa això, i després ja te pagaré quan puga, quan me dicen o quan sí, siga possible. Escolta, que el Madrid ha dit que no va fer ERTE. A veurem el Villarreal. Jo crec que el Villarreal no va fer-lo. És el que jo crec. Bueno, podria fer-lo perfectament. El que sí que tinc clar, per exemple, és que quan passa això, si passa i aquest estiu tenim que tornar a funcionar, suposa que al Barça, a Bartomeu, no se li ocorrirà vendre la moto de que va a comprar a Neymar o va a fitxar a qui siga. Supose. Bueno, espere. No crec que ni que puguen fer-ho. Lo normal, lo que hauria de fer el Barça és vendre tot el que puga, recuperar capital i equilibrar-se. Encara que, bueno, és el problema del Barça. Però hi havia una cosa que està un poc la gent marejada, Gisa, no? Que amb les nòmines dels teus jugadors, per més que facis 10.000 ERTEs, d'això no se fa càrrec ningú. L'única possibilitat que tens és que els futbolistes entenguen que tenen que rebaixar-se el sou. Jo sincerament crec que, jugant-se o no jugant-se, encara que se jugui a porta tancada i de més, lo normal i lo lògic és que els futbolistes van a entendre o tinguen que entendre que això va a canviar. El dia escoltava Gai de Liébana que deia que si això s'allarga i el futbol entra en una dinàmica diferent, és possible que aquest estiu o que en el capítol de fitxatges i de més, primer van haver molt pocs, i segon pot ser que inclús siga d'intercanvi, no? Els únics que podien fer-ho front serien els multimilionaris, i Messi se lleva el tope salarial, el que afavoriria. Però clar, estem veient el PSG, per exemple, Rubio, que també està anunciant que té problemes i també va a reduir el sou dels seus futbolistes, eh?
Sí, al final els més rics i els més pobres els està afectant a tots pràcticament per igual.
Sí, però el Leganés, per exemple, i a l'Eibar jo llegia que no van a passar res d'agonia, perquè no viuen de les entrades, no viuen del màrqueting, estan ajustats, econòmicament són clubs sanejats, gasten menys de lo que ingressen, tenen remanent i per lo tant van a mantindre el tipus. El problema que tenen són els clubs que s'han gastat el que no tenen, s'han hipotecat per a fer un equip competitiu, viuen al dia i de cop te tallen el grifo. Cosa que crec que el Vila-real no és així. Va fer una inversió molt alta, com la de Paco Alcácer, però crec que veníem d'un remanent positiu, d'haver guanyat molts diners en els traspassos, Eric, i per tant ho podíem permetre, fer-hi ser sobreesforç. El que passa és que ens ha pillat el sobreesforç justet en el moment en el que ha canviat tot, no? Però bueno, jo crec que el Vila-real aguante tindrà.
Sí, sí, és que al final ho comentàvem, no? Que era el fitxatge més car de l'estat del Villarreal. El Villarreal els estius anteriors havia venut a jugadors per unes quanties de diners altes i per tant jo crec que era un remanent. De totes formes tenim dos exemples clars. Per exemple, en la zona de descens tenim el Leganés, que ha venut a El Nesyri i a Braithwaite i en aquests diners podrà fer front a aquesta crisi. Després tenim l'Espanyol, no? Que se va hipotecar fitxant a RDT, a Embarba, molts jugadors per a intentar salvar-se i ha sigut un dels primers clubs que ha tingut que fer un ERTE.
Sí, claro, pero es que, bueno, diuen que van a ver la mitad. Per cert, el de Braithwaite és cojonudo. Te fitxen per a jugar, substituir a Suárez, no vas a jugar, i quan torni el futbol tornarà Suárez. O siga que no va a jugar. És que no va a jugar. Realment va a jugar, si no res, ben poc, però ben poc. Ah, per cert, a partir d'ara quan comencem els programes, lo primer que vull fer, que crec que és lo primer que te ven que fer i crec que és lo més important, a més, si teniu un amic, un conegut, un familiar, un lo que siga, que estiga ara mateix en primera línia, ja siga sanitari, ja siga policia, ja siga camionero, ja siga treballant en un supermercat, lo primer que tenim que fer és agrair-li a tots ixos lo que estan fent i lo que s'estan partint el cobre. No sé si coneixeu algú, una tia que siga infermera, un amic que siga metge, algú que li toca treballar al supermercat, però la veritat és que si n'hi ha algú que està guanyant-se el pa i s'està guanyant el reconeixement de tots, són aquesta gent, eh? La veritat és que, mira, aquells que vulgueu recordar o enviar-li un recolzament o una salutació o un carinyo o un dir-li ole tu, podeu fer-ho. Així estarem per a traslladar-ho. Coneixeu algú que siga metge, que estiga tots els dies ahí en primera línia?
Ma mare, per exemple, no és metge, però sí que treballa de caixera a un supermercat i té que anar tots els dies a primera línia de batalla, pràcticament.
Què me dius? I com ho porta?
Bueno, és un poc fotut, però comprèn també la situació, no? I que tenim que ficar tots el nostre granet d'arena.
En la vida se pensaria que li tocaria viure una cosa com la que està vivint, no?
Ja te dic jo que no, que ens va agarrar a tots un poc de sopetó i un poc amb la por també, no, de la possibilitat d'un contagi, però al final és que és el que tenim que fer, no, tenim que aportar tots en el que puguem.
Pues mira, ta mare se mereix l'aplaudiment de tots nostres. Ta mare i molta gent, bueno, claro, és que així al final els primers són els sanitaris, després serien els de seguretat, però claro, la gent de limpieza, la gent que treballa en els supermercats, tota aquesta gent que està en primera línia, que té que anar a treballar en port, perquè, clar, al final, valent no n'hi ha ningú. El que passa és que la gent se fa la idea de que té que fer front a les coses i les té que apetxugar, no? I la veritat és que a mi m'admira tota aquesta gent, eh? Nosaltres sí estem queixant-nos perquè estem sentats en la cadira i n'hi ha gent que tots els dies se té que anar a treballar, se té que buscar la vida, se té que enfrontar a algo que després, damunt, és possible que ho porti a casa. Així que tot avui va per la mare d'Eric, eh? Dóna-li les gràcies a ta mare de la nostra part, Eric.
Se les donaré, Javi.
Bueno, pues una pausa. Anem a escoltar a Carlos Baca dir que tenia 8 ofertes per anar-se en este Nadal. 8.
De los diferentes, de los que nunca se quedan.
Pues ya sabeu, a tots aquells que teniu ahí en primera línia de batalla, pa d'ells sempre, recordem a tota aquesta gent. Busquem una pausa i seguim escoltant a Carlos Baca parlar del seu futur. Si n'hi ha un futbolista que jo crec que té clar que aquest estiu va abandonar el Vila-Real de futbol, és Baca. O almenys seria lo lògic i lo normal. Ell mateix reconeix que este Nadal no se n'ha anat pues, de milagre. Va estar a punt de fer-ho. El que passa és que les ofertes li van arribar tard i quan li van arribar ell ja no volia eixir d'ací i canviar un poc la seva dinàmica. Així que fem una pausa i anem a buscar el colombià.
La Cooperativa Catòlica Agrària de Vila-real modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels seus treballadors. La tenda de subministres es mantindrà oberta de dilluns a divendres de 7:30 a 2 i dissabtes de 7:30 a 12, vesprades tancat. Per la teua seguretat i la nostra, queda de casa.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem. Nuestros
sueños. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Amb motiu de l'emergència sanitària per la Covid-19, l'Ajuntament de Vila-real ha deixat sense efecte el canvi de parament mensual i quinzenal dels cotxes en els carrers on s'alterna l'estacionament a un costat i l'altre del vial. Això vol dir que el pròxim 1 d'abril no hauràs de canviar el cotxe de costat. Pel bé teu, pel bé de tots, queda't a casa. Ajuda'ns a combatre el virus. Junts vencerem la Covid-19. Junts, Vila-real avança. Ajuntament de Vila-real.
Alo Wagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alo Wagen, certificado por Grupo Volkswagen.
¡Uy! ¡Vamos Vila-real! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Vila-real y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Bueno, l'altre dia, fa dos o tres dies o quatre, ja no recordo, perquè sis dies són tots igual, en un moment que no saps quin dia estàs o quin dia deixes d'estar. Per cert que estan reunits o han estat reunits en la lliga Tebas i els clubs, claro, parlant de lo que va passar. I és que ara, a hores d'ara, als clubs es resta un 25% del contracte televisiu per cobrar, que no saben si van a cobrar-lo, i després, com diguem, està el tema dels ERES o els ERTEs, en els que, clar, molts clubs estarien en la idea de poder tirar-lo avant i poder tindre'ls i poder portar-los a terme, i en això estan, no? Saber com i de quina manera se va poder fer, saber com i de quina manera se pot afrontar per part dels clubs. La veritat és que no sabem com se va solucionar. Per exemple, en Alemanya s'han baixat el sou el 20%, com diem, la Juve se l'ha baixat també una barbaritat. Jo suposo que els futbolistes són conscients de la situació que vivim i que tenen que apretar-se el cinturó, sinó després de veure, claro, després de veure la gent que se va partir la cara a primera línia, que els futbolistes en lo que cobren, els diners que guanyen, siguen reacis a una rebaixa d'aquest tipus, claro, perquè al final així lo que se tracta és de no quebrar el club, xiquets, de que el club continue viu, no? I claro, si tu portes cobrant religiosament una quantitat que saps que encara que tingues una rebaixa d'un 30 o un 25% a tu econòmicament, bueno, supose que un tio que cobra un milió i mig d'euros no va tindre problemes si li lleven 300.000 euros, no? És una putada, però supose que no va tindre problemes per viure, o què?
A veure, està clar que problemes per a viure no van a tindre, i al final és això, jo crec que el que tens que intentar fer és el que més beneficia el teu propi club.
Està clar, és que com, ara, és que no se pot sostindre. Mira, estava mirant, l'Eibar, per exemple, paga el 50% del seu pressupost és per sous, el Barça el 50%, 48%, l'Alavés el 47%, la Reial el 47%, el Girona el 47%, el Vilarraco de futbol destina un 39,30% al sou de la primera plantilla. O sigui, un 40% de 130 milions, si lo que vam dir així, uns 60 pocs milions d'euros és el que li costa el Villarreal la seva plantilla, a una mitja de quasi 2 milions i mig d'euros per jugador. Eric. Bueno, no sé si hem perdut a Eric o tenim un retardo descomunal. A 2 milions i mig d'euros per jugador, si tu lleves un 30% d'això, 60, un 25% d'això, 60 tants quilos, pues te lleves 15 milions d'euros. 15, sí, 15 quilos. Que pel Villarreal jo crec que seria la vida, Si els futbolistes del Villarreal acceptaren una rebaixa tipus com la dels de Alemanya, que ha sigut un 20%, pues te lleves 15, 16 quilos. Bueno, mal comptats, però per ahí. I per mi això seria una situació. Dia, Eric, que el Villarreal, 60 milions, 60 pocs milions són els que invertís. Si mos llevarem un 20% i els futbolistes ho acceptaren, la veritat és que el Villarreal agarraria aire,
Sí, sí, seria una bombona d'oxigen, no? Perquè al final aquest estiu t'ha reforçat amb jugadors de gran nivell, per exemple Alberto Moreno, que venia lliure, per tant aquests diners van al sou, jugadors com Gerard Moreno, Alcácer, al final són jugadors de molt de nivell que tenen sous alts, i per tant jo crec que ara mateix la viabilitat del club passaria a un bon pla o un millor pla si s'acceptarà una reducció de salaris, no? Que al final crec que per obligació tindrà que fer-se pràcticament tots els equips de la Lliga Espanyola.
¿Vosotros creo que Vaca se quedará en el Villarreal Club de Fútbol cuando acabe el año que ve?
Ahora, yo creo que, claro, es que ahora en esta situación, en este mercado, supongo que la plantilla prácticamente seguirá la mateixa.
Sí, pero claro, también tendrás que ajustar sous, ¿no?
Como a molt reforzarte en gent del filial, pero yo creo que fer fichatges... Este mercat no crec que cap club pugui assumir un gran fitxatge.
Jo, Rubio, però jo veig el Villarreal, que té una nòmina a la de Vaca, que és de les més altes, d'un jugador que no juga. Tenim per davant a Paco Alcácer, a Gerard Moreno, a Chuguece, inclús i Mapures, tenim baix a Ferniño. Si tu vols equilibrar la pasta i vols tindre un club ajustaet a la nova situació, a tu la teva carambola és vendre a Vaca, si pots, que serà difícil, i pujar a un tio com Niño, per exemple, o tindre l'ahir en el B i poder utilitzar-lo quan te faci falta. I si no, escolteu a Vaca quan parla del seu futur i ho entendreu.
Bueno, yo siempre tenía la oportunidad de hablar con el entrenador desde que tomó la rienda del equipo, desde el primer año que la tomó, de tener una confianza con él, de hablarnos, de decir las cosas, que en algunos momentos he tenido un rendimiento alto, medio, a veces bajo, y él toma decisiones. Lo he hablado con él cuando se abrió el mercado de pases hace un año y me dijo que no, que él estaba conmigo, que me fuera a las vacaciones a disfrutar, que viniera preparado para hacer la pretemporada, que yo tenía la confianza de él y con esa confianza, seguí. Y ahora en diciembre lo mismo, antes de que llegara diciembre, que saliera al mercado de pases, lo hablé con él. Le dije que cómo estaba la situación, que estaba jugando poco, y me dijo que no, que siguiera entrenando, que me entrenaba bien, que iba a tener posibilidades, que iba a hacer mucha titular, y eso fue lo que me dijo. Me quedé tranquilo y seguí. Después sucedió en enero que se abrió el mercado de pases, hubo un compañero de los juveniles que subió, marcó dos goles en dos partidos seguidos, uno en Liga y uno en Copa. Después de esa misma semana, el día 30, antes de cerrar el mercado, trajeron a Paco Alcácer, y el día 31 la realidad es que el entrenador habló conmigo y me dijo de que había clubes, equipos que me querían, y que habían llamado al Villarreal para que si yo podía salir, pero la realidad se lo dije a él claramente que era el 31 de enero, era el último día de mercado, uh-huh. y que yo no iba a salir corriendo el último día de mercado con mi familia, no, porque yo tengo una familia que siempre tengo que pensar en ella y todo. Si me lo hubiesen dicho con tiempo, hubiese tomado las decisiones. Uh-huh. Incluso tuve la posibilidad de ir a un club o a dos o tres, pero no fui por no tener el pasaporte comunitario.
Claro.
A esos equipos no fui.
¿A cuáles, Carlos?
¿Y hasta cuándo tienes contrato?
No, me quedan 2 años más. Me queda hasta el 2022. Hasta el 2022.
Sí, está bien, bueno.
¿Y cuáles eran los clubes que te pretendían?
De aquí mismo de España. Te digo que eran 3-4 clubes de aquí mismo de España, de la misma liga. Me llamaron 7-8 equipos de arriba de la tabla, de la mitad, de abajo, pero algunos no pude ir, que quería ir el mismo día 31, pero por no tener el pasaporte comunitario no pude.
Claro.
Claro, Carlos, bueno, lo bueno es que usted tiene mercado, que es un jugador que seguramente una vez se reactive todo va a tener la posibilidad, ya sea, me imagino que tu idea es seguir en Europa un par de años más y luego venir y retirarte en el Junior, porque siempre te vemos activo en redes cada vez que Junior está jugando, pero habrá que esperar que todo esto pase, Dios quiera que pase rápido, y hay que tener mucha fe para que pase rápido y que todos quedemos bien. Pero Carlos, usted tiene un activo importante. Porque
bueno, pues este es Carlos Baca parlant del seu futur. Baca li va demanar a Calleja este estiu i este hivern, xiquets, la seva situació, claro, dic, què faig? Me quede, inclús en hivern li va dir, què faig? Me quede, Calleja li va dir sí, i l'últim dia diu que li van arribar ofertes de tot tipus, la del Leganés una d'elles, i que si no se'n va anar és perquè no va tot molt a pressa. A veure, jo crec que el més lògic és que Baca busca una eixida del Villarreal perquè no va a jugar. És el que deia ell, inclús quan ja no estava que podia jugar, li pugen a Niño, però és que després li fitxen al Càcer. No? Jo crec que això és una situació clara, no? Jo crec que Carlos Baca apurarà aquests dies i quan arribi l'estiu alguna opció tindrà damunt la taula. És veritat que no anem a guanyar els diners que hem guanyat aquest hivern, per exemple, o en estiu, però el futbol ara va canviar tot, no? I clar, és que Baca té una de les nòmines més altes del Villarreal, i si tu tens que ajustar-te per un costat, si tens un futbolista d'aquest nivell que no juga, i saps que per davant, és que de per davant té a dos futbolistes que saps que no vas a llevar mai, a no ser que t'esfurten, que no lo veo, no? Com veieu el cas Baca?
Sí, a veure, hi hauria que buscar-li una eixida, perquè al final Fernínio és el que pujarà i el que li llevarà el lloc, però també això, veurem els altres equips quina economia tenen per a poder fer front a un fitxatge i a la seva fitxa.
Eric, com veus tu lo de Baca? El veus fora?
Jo el veig fora. Jo crec que és un jugador que ha portat molt al Villarreal. Recordem que la primera temporada, si no m'equivoco, va marcar 15 gols en Lliga.
15 gols.
Però aquesta temporada, en Gerard Moreno, l'arribada al Càcer, crec que tampoc ha tingut el seu millor nivell quan ha tingut minuts. I jo crec que és un jugador que encara té cartell i encara pot suposar un traspàs que pot ser acceptable per al Villarreal.
Per cert, Baca també parlava del no jugar i no anar a la selecció i de la seva situació, no?
Bueno, te digo, a principio de liga fue difícil porque, bueno, uno siempre quiere estar en la selección. Todavía me mantengo a un alto nivel para poder estar en la selección. Lastimosamente, la realidad ahora es que estoy jugando muy poco. O nada, el último partido que jugué marqué un gol y después el club trajeron a delantero como Paco Alcácer y el entrenador ha tomado decisiones y no he tenido la posibilidad, pero sigo trabajando como que voy a ser titular el fin de semana. Cuando se reanude la liga voy a trabajar para poder contar con los minutos y terminar bien. Mientras no juegue en mi equipo no voy a pensar en la selección y es la realidad que me está pasando este año. He hablado con el profe Queiroz, he hablado con sus ayudantes, he hablado con Mario. Y bueno, siempre que juegue, siempre que marque goles, las posibilidades más cercanas de estar en la selección van a estar ahí. A la selección va uno mismo. Yo nunca renunciaré a representar a mi país porque soy el más orgulloso de ponerme esa camiseta. Siempre que vaya lo voy a hacer con orgullo. Algunas veces me saldrán las cosas bien, otras...
Bueno, pues Carlos Baca, que explicar lo de Baquito Alcácer y de que jugar está jugando poco. Per cert, ha parlat una altra volta gent de la UEFA en un tema que ens interessa. Michel Reim, Ha dit que davant d'aquesta situació cada federació de futbol tindrà la llibertat de decidir com resoldre el seu campionat si finalment no se juga. ¿Vale? ¿Qué pasa? La UEFA dice, bueno, sí, vamos a jugar, pero si usted juega en junio, julio, ¿vale? Y no acaba la Lliga y con vol, per exemple, el bo de Rubiales, volem jugar en setembre la part final de la Lliga, la UEFA diu que ells en setembre ja necessiten, o no en setembre, en agost, ja necessiten els equips que tenen que jugar a Europa. ¿Vale? Entonces, claro, diu, si no ho acabeu abans, la UEFA diu, teniu dos opcions. Cada federació pot decidir què barem utilitza, és a dir, pues, la classificació actual, no? Si hem jugat 6 jornades, pues, els que estiguen en Europa van. O la classificació abans de que parar això, no val el que han fet ja, que sí que valdria, claro. A més, la UEFA ha dit que n'hi ha una fecha límit. No lliguis la fecha, estic buscant-la, però no la trobe, però diu que si les federacions arriba la fecha límit i no comuniquen els equips que van a Europa, serà la UEFA la que decidisca. I que inclús podrien utilitzar un criteri de coeficient. Bueno, un criteri de coeficient, nosaltres estem dalt, eh? El que passa és que tenim el València com a competidor, que és un mal client. En el Getafe, per exemple, el coeficient nostre seria millor que el d'ells. Però en el València no. Segur que no. Però bueno, bona notícia. Està clar que la UEFA no pot esperar a lo que diga Rubiales i a lo que diga Tebas. La UEFA jo crec que en juliol vol saber qui va a Europa, eh? Per tant, si torna a la Lliga i no la podem acabar del tot, la idea és clara. La idea passa perquè les primeres jornades apretar a muerte i ficar-te dins d'Europa com siga per si a casa arriba el tall, no? I Europa i la UEFA li diu a la Lliga o a la Federació, necessite els 6 primers ja. Pues són els 6 que estaran, suposo, no, Eric? O què?
Recordem que la sèptima plaça que dona accés a aquesta fase prèvia, la fase prèvia normalment es jugava la primera setmana segona de juliol, claro, no? Claro. Perquè eren unes quantes fases, per tant anem a veure què passa. Però jo crec que és una gran notícia per al Villarreal que la UEFA, en el cas de que la federació no hagi decidit o encara no hagi terminat la Lliga, pugui decidir per coeficient, perquè crec que és el club de la que més vegades ha jugat l'edició de la UEFA Europa League, no? D'aquest nou model, per tant en tema de coeficient segur que som un dels equips que més té, després del Sevilla o del València.
El que passa, Rick, Rubio, el que suposa és que la federació, si arriba un moment i hem jugat 5 jornades, decidirà ella, no voldrà que li decidisca la UEFA per ella, no?
O igual, sí, jo suposo que al final voldran aplicar el criteri de la federació i que vagin els que se ho han discut, perquè igual. Per criteri i antiguitat segurament que nosaltres una de les set places la tindríem segura.
A veure, jo crec que per lògica la federació el que farà és en el moment en què la UEFA li diga hasta sí, hasta el dia 1 de juliol, la classificació que n'hi hagi serà la que valdrà per Europa. No té res a veure en pujar i baixar ni guanyar el campionat, és un mal menor, no? No, lo mateix, dite tu vas a Europa, tu no, que te diguen te baixa segons sense jugar. Però jo crec que ho decidiran així, per tant crec que és vital, si torna a la Lliga, entrar com un tir, eh? I guanyar tot el que pugues i com pugues i de la manera que pugues els teus partits. Com vos dia, avui anem a escoltar a dos protagonistes que no són habituals. Fem una pausa i anem a ells. Un és Luis Midoro, que és analista tàctic del Villarreal Club de Futbol. És curiós, va parlar amb gent de cos del balón i va explicar un poc quin és el seu treball, claro, què fa un analista durant el partit, que està allà dalt al vostre costat en un vídeo, no? N'hi ha dos o tres allí tallant vídeos. El que no sabia és que la primera part la tallen, la editen, baixen i inclús la poden ficar perquè els futbolistes vegin els errors que han vist. Ojo, eh? Que no broma, i durant el partit estan en contacte en el vestit, en la banqueta. I l'altre és Héctor Usó, que és el nutricionista del club, que parla de l'alimentació. Vosaltres te cuidamos de l'alimentació o com ho porteu?
Pues és difícil, perquè al final t'entra l'espíritu de fer postres i hòstia. I és difícil cuidar la dieta.
Rubio, tu fas postres? Cada dia me sorprens, tio. Tu fas postres, Eric?
No, no, perquè jo tinc la sort de que el dolç no m'agrada molt. I ara en aquesta època ho agraeix perquè puc mantenir un poc millor la línia, no?
A mi tampoc. Per cert, jo no sé què fuga a tots. Ahir vas veure l'Inter Villarreal. A la segona part mos unflen a balonades. Un 29 de març del 2006, Inter 2, Villarreal 1. Tal dia com avui, Rubio ha buscat jo només ha trobat un partit. 30 de març, 13-14. Villarreal 1, Elx 1.
Bueno, y la temporada pasada la derrota en Vigo, el 3-2.
¿Qué me dius? ¿Hoy fa días del revolcó que nos va a pegar el Celta?
De la semana aquella de remontada en Vigo, después el Barça que también remonta, y el penal que fallem en el camp del Betis.
O sea, esta es la semana fantástica de l'any passat, la que nos va a destruir sí. Ya, en la que todos van a decir, hostia, moraremos a segon, no nos salva ni el apuntador, ¿no?
Era esta, sí.
Joder. Una pausa.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
En tiendas Canem hemos puesto el servicio a domicilio. Envíanos una foto pantallazo de lo que te gusta por WhatsApp al 630-678-475 y te lo llevaremos a casa.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Bueno, seguim. Temps de coronavirus. Eric, veig que l'Espanyol fa una iniciativa per ajudar a seus més majors i acompanyar-los perquè no estiguen sols. Recordeu que el Villarreal fa aquesta iniciativa que començava avui de donar de menjar a un centenar de persones durant la llar de tot el dia de la mà de Càritas.
Efectivament, ha seguit un poc aquesta iniciativa que va iniciar la Roma, no? En el dia d'ahir, crec.
Sí.
A premiar als abonats més majors del club, més fidels, de crec que era més de 75 anys, portant menjar i medicines a casa, a domicili, en algun detall com una bufanda de la Roma, pues avui l'Espanyol ha comunicat aquest matí que farà algo paregut, perquè els socis majors de 75 anys que tenen abono en la zona de discapacitats els oferirà un servei de portar els aliments a casa per a que no tinguin que desplaçar-se.
I Gia Pablo Fornals, que està sols en Anglaterra, en Londres, dia que té unes ganes d'estar en la seva família, ell que és molt de família, i el West Ham és un dels clubs més atacats del futbol anglès. Està 6 futbolistes, crec, han donat positiu en el Covid. 6. I diu que com no té cap símptoma, no s'ha fet la prova, que no vol dir que no el tinga. Perquè, com diem, jo crec que sí. Està empastrat quasi tot el món. Per cert, l'altre dia vam preguntar per el millor lateral. Vos vam donar, bueno, va guanyar Asenjo com a millor porter dels últims 20 anys. Venta Mario, Belletti, Pascual. Rubio, qui va guanyar d'aquests 4?
Javi Venta.
Normal, no? Creieu o què? Què guanya Mario?
Sí, de fet el segon va quedar Belletti.
Venta, Belletti, Mario i Pascual. Així és la classificació. Sí. Vale. Millor migcampista. Millor central dreta, per cert. Millor central dret. Vos dic 4, a veure què vos pareixen. Jo he elegit a Gonzalo Rodríguez, a Quique Álvarez, a Mateo Musacchio i me'n falta un. Ha decidit els últims 20 anys. Claro, Robert va ser central dreta, però també mig centre. Per tant, el deixarem com a mig centre. I d'aquesta època de central dret mos queda Quique Medina, que va ser de la primera època, de l'any de l'ascens. Aquí elegim. O aquí creu que tenim que elegir.
Bailey no sé si era dret, me pareix que sí, però clar, va estar molt poc de temps a Villarreal.
Va estar 3 mesos, tio. No?
Sí, va ser un dels jugadors que econòmicament va ser més positiu per al Villarreal, però clar, no va estar ni 2 temporades.
Rubio, te recordes d'algun? O deixem a Quique Medina?
A mi és que per història del club Quique Medina me pareix un home molt important.
Vale, pues fiquem a Quique Medina. Pues vale, ja el tenim. Millor central dels últims 20 anys en el Villarreal. Gonzalo Rodríguez, Mateo Musacchio, Quique Álvarez i Quique Medina. Aquí li jugues a tros.
Jo elegí sense dubte a Gonzalo Rodríguez.
Tu, Rubio?
Jo a Musacchio.
Tu a Musacchio. Bueno, veurem qui és i qui no. Luis Miloro, analista del Villarreal Club de Futbol, explica quina és la seva feina quan el veu ahí al mig, allà a la grada, en els vídeos i treballant. Explica com, què fan durant un partit i com treballen.
Está claro, en este caso yo estoy con un compañero arriba en cabinas, uh-huh. Y luego pues durante el partido pues estamos cortando en directo, y si hay algún aspecto que hay que enseñar, cortarlo y bajar en el descanso, se hace. Igualmente yo durante el partido estoy en contacto con un miembro del banquillo, uh-huh. para indicarle cualquier aspecto táctico que estoy viendo y bueno, para que se lo comunique tanto al segundo entrenador como al primer entrenador. A partir de ahí pues yo tengo como todos mi libretita, mis cosas para bajar en el descanso y hablar con el míster. Un poco mis impresiones y un poco qué se puede hacer, qué se puede mejorar, por dónde se puede atacar, por dónde nos están haciendo más daño, un poco ver esas soluciones. Sí que es verdad que pues hay partidos que, pues como todo, estás más espeso, te cuesta más, pero bueno, al final tú eres un ayudante, eres un poco el que tiene que darle algo diferente al entrenador, y bueno, al final eres el que toma la decisión final y el que pues decide, pues mira, vamos a plantear la segunda parte de esta manera o seguir como estamos, porque estamos muy bien.
Esto. Bueno, pues como heu vist, és el seu treball. A la mitja part, gravar, editar, analitzar, durant el partit comentar, i si fa falta, baixar a la mitja part i explicar quines coses se poden fer i quines no. Per cert, que l'Oro, que com diem és ajudant directament de Calleja, també li preguntàvem per el moment de l'equip i què és el que estàvem preparant o què és el que tenen que millorar, i explicava això.
Sí, totalmente. Además, bueno, tenemos una identidad muy clara, somos un equipo ofensivo, de hecho, junto con después del Real Madrid y el Barcelona, somos el equipo que más goles lleva a favor. Pero bueno, tenemos el hándicap, que es la teoría de la manta, ¿no? Muchas veces que cuando te descubres por arriba, cuando te tapas por arriba te descubren los pies, y lo mismo al revés, ¿no? Entonces, bueno, sí que tenemos el hándicap ese, que pues defensivamente tenemos un margen de mejora muy bueno, y en eso estábamos, ¿no? Estábamos en intentar dar con la tecla para encontrar ese equilibrio defensivo, porque el ofensivo ya teníamos muy marcado nuestra manera de jugar. Somos un equipo muy dinámico, muy versátil, capaz de hacerte daño en juego combinativo, capaz de hacerte daño con espacios, capaz de transitarte de una manera muy rápida y pues, hacerte goles. Y bueno, pues poco es nuestra sensación es esa, ¿no? Que está intentar ajustar mucho más el nivel defensivo para estas últimas jornadas meternos en Europa, que era nuestra ilusión.
Bueno, pues ja ho heu vist, el que explica Luis Miloro, que està ara treballant en intentar millorar l'aspecte defensiu, ¿no? Heu vist lo de la mitja part, ¿no? Gravar, tallar, baixar. I els futbolistes inclús poden veure el que estan fent mal a la mitja part per intentar canviar coses. I durant el partit, pues, en contacte continu per dir des de dalt una cosa com el futbol americà. Eric, tot millora.
Sí, sí, coses del futbol moderno, que diríem, no? Perquè, clar, també és un poc curiós que en 15 minuts només de descans tenen temps a fer tot això, però, clar, jo crec que és una ajuda descomunal, perquè si, per exemple, un equip t'està fent molt de mal per una banda i tu, clar, a lo millor el terreny de joc no ho pots veure d'aquesta forma, des de dalt pots veure les claus, no? Que és algo que jo crec que al jugador també li pot ajudar molt, mirant-lo des d'ahí.
Jo, sincerament, perquè t'has que donar opinió i el tècnic ha d'estar dalt, però, sincerament, Rubio, crec que necessites un tio dalt. On estem nosaltres, per exemple, se veu tot més fàcil que des de baix. Jo he estat molts anys baix, quan feia inalàmbric, des de baix no se veu res, tio. De baix tu no veus res. O sigui, és impossible. No tens una perspectiva clara de per on t'estan fent mal, o si un futbolista no arriba a tancar en banda o no. Que sí, que se veu, però des de dalt se veu millor, molt millor.
sí, des d'un estem nosaltres, el futbol es veu moltíssim millor que des de la línia de baix.
Bueno, dices un Luis Miloro, analista, l'altre, nutricionista, Héctor Usó, parlava de com estan treballant els futbolistes perquè vinguin pues, fets un figurins, primets i sense engordar.
Pues bueno, lo que hacemos es tenemos un control de peso diario, ¿no? Donde ellos se pesan diariamente, nos pasan qué peso nos van dando durante todos los días. Yo tengo un hilo directo con ellos diariamente para marcar un poco cuáles son las pautas nutricionales que deben de seguir al día a día y un poco también la suplementación que tienen que continuar, ¿no? Para nosotros es importante, que es un periodo bastante largo de inactividad, aunque ellos hagan trabajo en sus casas, que cuando se vuelva estén en las mejores condiciones posibles, y la nutrición forma parte de todo eso englobe para que estén en sus mejores condiciones. Pues mira, este periodo, nosotros ya durante toda la etapa del jugador, tenemos una carga de antioxidantes muy elevada. Los antioxidantes los podemos encontrar sobre todo pues, en frutas, en verduras, en frutos secos. ¿Por qué tenemos una carga de antioxidantes muy elevada? Pues bueno, los antioxidantes dijéramos que es un poco la defensa del organismo frente a los radicales libres que se acumulan en el jugador después de grandes esfuerzos. Pero si bien cabe ahora más, es muy importante tener una carga de antioxidantes muy alta para favorecer el sistema inmune. El sistema inmune es el sistema de defensa frente a infecciones, frente a virus, frente a bacterias. Entonces nosotros casi siempre en la alimentación actuamos a dos niveles, a nivel de antioxidantes y a nivel sobre todo también del aparato digestivo, es decir, que el intestino se encuentre en las mejores situaciones posibles. Utilizamos mucho también los fermentados, porque a partir de los fermentados, pues el intestino se encuentra muy bien, el epitelio está en perfectas condiciones y se segregan todas las hormonas que se tienen que segregar. Para mí, esos son los dos puntos más importantes, el tener un nivel de antioxidantes elevado y después que a nivel intestinal el cuerpo esté perfecto. Entonces, aumentamos todavía más el consumo de frutas y verduras, aumentamos el consumo de grasas saludables, de proteínas magras. Bien pueden ser proteína animal o vegetal, esto depende mucho de cada persona, de la elección que tenga en la vida. Y disminuimos un poco la carga de carbohidratos. Eso bien, nosotros tenemos un trabajo físico que realiza nuestro preparador físico muy exhaustivo y muy fuerte, con lo cual las cargas de carbohidratos las ponemos antes y después de ese ejercicio. Pero a partir de ahí las bajamos. ¿Por qué? Porque el jugador, cuando viene a entrenar, después tiene una actividad diaria también. Sale con los niños, va al parque, se menea. Ahora no, después de esta actividad está recluido, con lo cual bajamos esa carga de carbohidratos porque no la van a gastar tanto. Estamos convencidos de que el jugador así va a estar de la misma forma nutricionalmente que si estuviera aquí. Es diferente a un periodo vacacional donde no tenemos tan controlado al jugador. ¿Por qué? Porque el jugador puede ir a un restaurante, se va con el amigo, no sé dónde, ahora mismo no. Ahora mismo está cumpliendo lo mismo que estaría cumpliendo aquí. Entonces, nutricionalmente estamos muy tranquilos, pero eso no lo permite la estructura tan potente que tiene el Villarreal. También te diría que nosotros cuando ponemos este plan en marcha, preguntamos al jugador quién se quiere adherir al plan. Y el 100% del jugador se adhiere al plan. O sea, es decir, que ellos están muy convencidos de que esto es bueno para ellos. O sea, nosotros no hemos obligado a nadie a hacerlo, sino hemos dicho quién quería hacerlo y se han adherido el 100% del jugador. Sí, bueno, los menús son distintos cada día, ninguna semana es repetitiva y la puedo ir cambiando en función de la carga de la preparación física que les va a ir haciendo José, en función de los días de entrenamiento como son. Vamos a ir cambiando ese tipo de alimentación, ¿vale? Depende de las cargas, si el lunes ha sido de una forma, el martes más aeróbico, el miércoles más de fuerza, pues ahí tengo que ir cambiándolo. Tengo que ir cambiando la cantidad de hidratos, de proteínas y de grasas que les voy introduciendo a cada uno de ellos. Y también, evidentemente, en función del rango de peso que nos estemos meneando. Sí, a ver, yo creo que toda la iniciativa que tenga el club para poder ayudar a la gente. Este es un club que se caracteriza mucho por intentar ayudar a toda la sociedad al máximo. yo creo que es lo mejor que podemos hacer y todos tenemos que estar ahí ayudando en estas situaciones, no ahora cuando las cosas son difíciles, sino durante toda la etapa de la vida, y el Villarreal siempre es un club que se caracteriza por ello, con lo cual aplaudimos esta iniciativa y estamos con ella 100%. Sí, a ver, yo diría que hay dos situaciones importantes en cuanto a la alimentación. Es que tenemos que intentar, lo que había dicho antes, intentar tener el sistema inmunitario lo más elevado posible. Eso se va a conseguir introduciendo la máxima cantidad de antioxidantes y vitaminas y minerales al cuerpo. Les aconsejaría que tuvieran una dieta de mucho colorido. ¿Qué significa de mucho colorido? Pues bueno, muchas frutas, muchas verduras, pero de diferentes coloridos. ¿Por qué? Porque cada color a la verdura o a la fruta se la va a aportar un antioxidante. Si solo comemos alimentos naranja, zanahoria, batata, al final estamos introduciendo solamente betacarotenos, pero necesitamos de mucho más conjunto de antioxidantes. Pues si comemos tomate, color rojo, ya introducimos licopeno. Vale, perfecto. Pues cuanto más colores, los colores se lo dan los antioxidantes a las frutas y las verduras, con lo cual tenemos que tener muchos colores. Pues oye, pues morado, con lombarda, mucho colorido. Ahí estaremos en un pool muy importante de antioxidantes. Luego, cuidar muy bien el sistema digestivo y el intestino es muy importante. Eso lo podemos conseguir a partir de la toma de fermentados. Tomar fermentados es muy importante. Disminuir un poco la carga de carbohidratos, porque yo aconsejaría hacer deporte en casa. No estamos hablando de correr, porque mucha gente no va a poder, o toda la gente no tiene bicicletas, pero bueno, podemos hacer un circuito en casa con nuestro propio cuerpo, es muy fácil, y tomar los carbohidratos después de esos ejercicios, pero a partir de ahí bajar la toma de carbohidratos, porque realmente estamos en casa sentados, poco podemos hacer en esa situación, entonces no vamos a consumir prácticamente carbohidratos como fuente de energía. Yo me basaría en proteínas, grasas y frutas y verduras, y luego las cargas de carbohidratos después de hacer ese ejercicio. Sería la dieta que más aconsejaría a la gente. Cuando hablamos de carbohidratos, la gente que tenga claro que estamos hablando de el pan, estamos hablando de las patatas, estamos hablando del arroz, estamos hablando de la pasta, pues bueno, ahora es un momento para cuidar el consumo de esos nutrientes, ¿vale? Porque no los vamos a utilizar tanto. Sí, yo a final de semana, yo el domingo me haría el calendario de comidas que podamos tener durante toda la semana. Yo creo que es muy positivo el no variar la rutina, ¿no? Lo haría ahora y lo haría siempre. O sea, yo siempre tendría un calendario de qué es lo que voy a comer durante la semana. Luego puedes tener unas variaciones, dependiendo de ciertas situaciones, pero tendría ese calendario. Y lo cumpliría a rajatabla. Eso nos va a llevar a mayor éxito todavía en cuanto a la alimentación. Porque cuando tenemos una planificación y la seguimos, estamos convencidos de que estamos introduciendo en nuestro cuerpo lo que necesitamos. Si dejamos al azar para hoy qué voy a comer, casi siempre cuando tienes que pensar qué voy a comer, ahora que como, es algo rápido, es algo fácil de hacer, que generalmente pues tiene mucha carga de grasas o de carbohidratos, pues es lo fácil de hacer, ¿vale? Entonces yo aconsejaría eso, y eso te permite también lo que tú has dicho, o sea, no ir tantas veces al supermercado, no es necesario ir tantas veces al supermercado, hay que ir con una o dos veces a la semana, tenemos suficiente para poder cubrir si tenemos un buen calendario hecho.
Pues ya está. Yo he tenido claro, ¿eh? Poco carbohidrato, poca pasta, poca quereguilla, frutas y verduras de todos los colores posibles, para los antioxidantes, y trabajar para el sistema antiinmune, que ahora es muy importante, y después para tener el estómago como toca. ¿Qué os ha parecido la lliçó? Está bien, ¿eh?
Molt bé, la veritat.
I ara el que teniu que fer és cuidar-vos.
Sí.
Ara te va complir en casa.
Una pausa, anem tancant la paradeta. La veritat és que, claro, és canviar tot. Tot. Ara mateix és una manera de fer les coses i esperar. I en això també, l'alimentació. Els futbolistes tenen que cuidar-se al màxim i que vagi bé, i quan tornen estar el millor possible, que no tornen grossos, que només me faltava jo, perquè és que si tornes gordo i damunt 15 dies no ho recupera ningú.
Les 4! Ai, solo me quedan 2 hores per ir a travessar, per ir a travessar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Bueno, estaba llegint el comunicat de Leo Messi i Eric, en el que anuncia que els jugadors del Barça, a banda de rebaixar-se el 70% del sou, van a ficar diners per a que els treballadors del Barça a puguen cobrar. I la galta o el cop de puny que li pega la directiva del Barça i el Tito Bertomeu és d'època. Jo crec, no és la nostra història, no te cuento, jo crec que Messi se'n va del Barça en el mes de juny. Però, ojo, eh? No?
Sí, sí, perquè la notícia, el comunicado, la carta que escrivi, que ha escrit Messi en Instagram, és més una crítica, com has dit, a l'entitat, no?, per haver ficat, com hi diu, a la plantilla en l'opinió pública, no?, com que no volien baixar el sou, que la notícia en si, que és que han fixat una rebaixa del 70% del sou i ficaran també aportacions per a que els treballadors del club que es vegin afectats per un ERTE, que recordem que cobren el 70% del sou, puguen cobrar el 100%.
Es que tú imagínate que aparegues tus días insinuando que no puedo hacerlo porque el futbolista no quiere rebajarse el dinero ante todos del club y que te aparega el futbolista y te diga, oye, lo que dices es mentira. Madre mía, que se apañen. Chiquillos, de mames, pase bobe y gracias.
A tu, Javier, adeu.
Adeu, Rubio.
Adeu.
Villarreal Sports. Radio Villarreal.
La teua radio. Radio Villarreal.